Donald Trump ajorna 5 dies l'amenaça de destruir les centrals elèctriques de l'Iran pendent de negociacions. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Gir total i per sorpresa de Donald Trump en el seu ultimàtum d'acabar amb les centrals elèctriques iranianes si el règim dels ayatolars no reobre l'estret d'Hormuz, Joan Bota.
En una piulada de la seva xarxa social, Trump ha dit aquest migdia que està content d'anunciar que els Estats Units i l'Iran han estat conversant els últims 2 dies sobre una aturada completa i total de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que l'Iran no ho ha confirmat, l'efecte a les borses i en el preu del petroli ha estat immediat.
Washington, Oriol Serra.
La piulada que Donald Trump ha fet a la xarxa Truth Social, coneguda també com la seva, forma part de les anades i vingudes del president dels Estats Units d'ençà que va començar la guerra. Primer dient que la tindria resolta en qüestió de dies i que amb l'Iran no hi havia res a negociar. Ara assegura que manté converses productives amb Teheran.
I això el dia en què havíem començat amb l'advertiment de l'Agència Internacional de l'Energia que la guerra a l'Orient Mitjà pot portar el món a la pitjor crisi energètica de tota la història.
El director de l'agència, Fatih Birol, ha estat així de contundent aquesta matinada amb unes paraules que han arrossegat les borses, sobretot les asiàtiques, a una forta patacada.
Aquesta crisi representa un moment sense precedents. A més, no es limita només al petroli i al gas, sinó que diverses de les artèries vitals de l'economia global s'han vist afectades. Això podria tenir conseqüències greus per a l'economia global.
Bé, doncs, pendents d'aquests girs radicals que fa l'actualitat, especialment quan un dels protagonistes és Donald Trump, els governs a tot el món van aprovant mesures per intentar mitigar els efectes d'aquesta guerra que continua en marxa.
Dijous el Congrés votarà el primer paquet de mesures del govern espanyol, entre altres el de la rebaixa de l'IVA als carburants, que ja es nota a les benzineres, i les mesures per protegir els lloguers es votaran a l'abril. Fa uns minuts, el president Salvador Illa ha anunciat també les primeres mesures de la Generalitat, 400 milions per a empreses, però també per a famílies.
És l'hora de la unitat i de la responsabilitat de tots, dels governs per descomptat, però també d'aquelles formacions polítiques que estan a l'oposició. No és el moment d'intentar treure rèdits polítics, és el moment de pensar en el conjunt del país.
Això el dia que el Catalunya migdia, ho han fet fa una estona també els companys del Catalunya al dia, posarem sobre el mapa els molins de vent i els camps solars que preveu el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables. Tarragona, Manel Sastre.
Sí, un pla, el Plater, que d'entrada ha aconseguit consens al territori, però per oposar-s'hi, ajuntaments i grups ecologistes el consideren sobredimensionat i creuen que augmenta els desequilibris territorials incrementant parcs eòlics i fotovoltaics en àrees rurals en lloc de posar-los a prop de les zones amb més demanda energètica. Lleida i Tarragona són les zones amb més preocupació.
I avui també tenim una d'aquelles notícies desagradables que posa els pèls de punta. Presó sense fiança pels pares d'un nadó de només un mes de Barcelona acusats d'agredir-lo sexualment.
Els Mossos els van detenir la setmana passada. El menor, que té lesions molt greus, ha quedat sota tutela de la Generalitat.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb l'entrevista a Josep Maria Bartomeu, que ha fet Ricard Ostrell aquest matí al matí de Catalunya Ràdio.
L'expresident del Barça ha defensat el seu llegat i la seva herència. Sentirem les explicacions de per què va encarir tant la massa salarial de l'equip durant el seu mandat o què en diu, per exemple, de l'anomenat Barça Gate i del cas Negreira. Esportivament, el Barça manté els 4 punts de diferència a la Lliga respecte al Madrid, després de la victòria dels blancs ahir al derbi madrileny i també la victòria dels blaugranes amb el Rayo, i en marxa la Volta Ciclista a Catalunya amb una etapa amb sortida i arribada avui a Sant Feliu de Guíxols.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, doncs. Complicada per accidents. L'AP7 està tallada sense adormir de Noia cap a Martorell i també a Santa Perpètua hi ha cua en la mateixa direcció per un vehicle variat. I a la C25, de fet, és la principal incidència d'aquest matí, està tallada a Sant Pere Sallavinera, direcció Manresa, per un camió que ha volcat i continuen treballant els bombers perquè el vehicle ha patit una fuita de combustible, i també els veterinaris perquè el camió transportava porcs. De moment no tenim previsió de reobertura. També per la Volta Ciclista de Catalunya tenim alguns talls ara entre Salt i Sant Hilari Sacalm per vies comarcals.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Comencem la setmana primaveral, típica?
Sí, la primavera, ho diem moltes vegades, també significa una certa inseguretat, sobretot de tarda, i especialment aquest contrast notable entre el dia i la nit pel que fa a temperatures, que la propera matinada i també la següent, la de dimarts a dimecres, s'accentuarà. I de moment aquesta tarda aquesta lleugera inestabilitat que ja està donant ruixats al prelitoral de Barcelona i algun altre raconet continuarà la tarda més assolellada arran de mar i nuvolades a molts indrets amb aquests ruixats del prelitoral o del prepirineu i algun punt de la Catalunya central, però que demà ja no hi seran.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Donald Trump ha fet avui un pas enrere en la guerra a l'Orient Mitjà. Ha decidit aturar 5 dies qualsevol atac contra infraestructures energètiques de l'Iran. El president dels Estats Units ha reculat en les últimes amenaces amb l'argument que manté converses productives amb el règim dels ayatollahs per posar fi a la guerra. L'anunci de Donald Trump ha fet baixar el petroli i ha rebaixat l'escalada verbal de la guerra que continua, això sí, sobre el terreny. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha tornat a capgirar el guió de la guerra, a poques hores d'acabar-se l'ultimàtum de la matinada de diumenge, segons el qual amenaçava amb bombardejar les centrals elèctriques de l'Iran si aquell país no reobria l'estret d'Hormuz. Trump ha anunciat a primera hora del matí, encara des de la seva residència de cap de setmana a Miami, que els Estats Units i l'Iran han mantingut converses productives els últims dies i que per això ha decidit ordenar al Departament de Guerra que posposi els bombardejos previstos. Trump ha amenaçat que les converses continuaran durant la setmana. D'aquesta manera, el president dels Estats Units es contradiu una vegada més perquè havia reiterat que no tenia cap intenció d'entrar en converses amb el règim iranià. El fet és que la guerra està sortint molt cara a les arques públiques dels Estats Units. En primer lloc, per l'encariment del preu de la benzina i el gas, però també perquè la fabricació urgent de munició, especialment de míssils, està al límit.
Això, però, és el que diu Donald Trump. El que passa és que l'Iran, de moment, com a mínim, nega estar negociant amb el president dels Estats Units, Jordi Baró.
Sí, a través d'una agència oficial desmenteix que hi hagi qualsevol comunicació amb els Estats Units, ni directa ni amb mediadors, i assegura que Trump s'ha fet enrere després de les últimes amenaces de l'Iran d'atacar centrals elèctriques d'Israel i els països del Golf. L'Iran creu que Trump només vol fer baixar els preus de l'energia i guanyar temps per als seus plans militars. Al marge de si hi ha o no converses, Israel ha seguit sense moure ni un mil·límetre els seus plans amb un nou bombardeig aquest migdia a Teheran.
Sigui com sigui, aquest últim gir de guió de Donald Trump ha capgirat del tot l'evolució de les borses. Tant les asiàtiques com les europees havien obert la setmana amb pànic i amb el preu del petroli a l'alça, però al migdia, amb aquesta posada en pausa de l'escalada bèl·lica que ha fet Donald Trump, tot plegat ha fet tornar l'optimisme als inversors, Laia Ortega.
Si la por que s'hagués subestimat la durada i l'impacte econòmic del conflicte l'expressava amb claredat aquesta mateixa matinada el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol, deia que podíem estar davant la pitjor crisi energètica en dècades, pitjor que les dues crisis del petroli dels anys 70 juntes o que l'espiral inflacionista que hi va haver amb la invasió russa d'Ucraïna.
Aquesta crisi representa un moment sense precedents. Dues crisis del petroli i una crisi del gas que es produeixen simultàniament. A més, no es limita només al petroli i al gas, sinó que diverses de les artèries vitals de l'economia global s'han vist afectades, amb el seu comerç greument interromput. Això podria tenir conseqüències greus per a l'economia global.
Uns temors que aquesta matinada s'havien traslladat als parquets asiàtics amb caigudes del voltant del 4% i a Europa amb davallades també importants. Cap a les 12 del migdia i amb l'anunci de Trump, però els mercats s'han capgirat i han començat a pujar. Ara les alces superen el 2%. I també s'ha relaxat, com dèiem, el preu del petroli. S'ha abaratit més d'un 7%. Ha passat dels 114 dòlars als poc més de 100.
Bé, doncs, mentrestant, els màxims responsables d'algunes de les principals energètiques espanyoles confien que el conflicte a l'Orient Mitjà duri poc i que la situació, tot i que complexa i volàtil, acabi tenint efectes transitoris en els preus. Si s'allarga el conflicte, sí que adverteixen de conseqüències substancials en la cotització del petroli i del gas. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia, el president de Repsol, Antoni Brufau, troba important que avui el conflicte sembla que s'hagi calmat i aposta per aquesta fi de l'enfrontament que arribi aviat.
Aquella amenaza de que si el estrecho de Hormuz no se abría, que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado.
Brufau considera que el pes dels hidrocarburs encara és molt important per l'energia mundial i que ho continuarà sent els pròxims 100 anys. Aposta per un preu d'entre 50 i 70 dòlars per barril en circumstàncies normals. També creu que el conflicte no s'allargarà. El president de Naturgy, Francisco Reynés, destaca que aquesta creença ha fet que els preus no s'hagin disparat encara als nivells que ho van fer per la guerra d'Ucraïna, tot i la volatilitat que hi ha.
Se ha vuelto a instalar la volatilidad, cosa que es probablemente lo peor que puede haber en un mundo que no le gusta la incertidumbre, y probablemente la volatilidad es lo que menos genera estabilidad, ¿no? Y ahora estamos viviendo de nuevo una situación compleja.
Segons Reynés, els efectes van per barris i en el cas espanyol ha volgut transmetre el missatge tranquil·litzador. Ha dit que no hi ha d'haver problemes d'abastiment. Tant ell com el responsable de nuclears d'Endesa, en Gonzalo Carbó, han criticat el coll d'ampolla que, segons diuen, hi ha a Catalunya per al desplegament de les renovables, i Carbó ha insistit en la necessitat d'allargar la vida de les centrals atòmiques. Tot plegat s'ha dit en unes jornades del diari Expansión, en què han participat també dirigents bancaris. El de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha augurat pujades de tipus imminents que el Banc Central Europeu ja n'aprovi una en la reunió d'abril i un parell més durant la resta de l'any.
Bé, doncs, tot i la incertesa, els diferents governs van aprovant mesures per intentar contrarrestar l'impacte de la guerra. El primer paquet de mesures del govern català per ajudar el teixit productiu i les famílies davant dels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà puja a 400 milions d'euros. Són una quarantena d'actuacions, les aprovarà el govern demà, que inclouen crèdits, ajuts directes i rebaixes de taxes en sectors concrets, Pilar García.
Més de la meitat dels 400 milions es destinaran al teixit econòmic a través de préstecs en condicions preferents per a autònoms i empreses afectades per l'impacte del conflicte. També s'inclouen ajuts directes per a empreses exportadores, agrícoles i pesqueres. I se suprimeixen temporalment alguns impostos i taxes que afecten directament aquests sectors. Pel que fa a les famílies, s'hi destinaran 30 milions d'euros. S'obrirà una línia d'ajudes genèriques per a llars vulnerables. A més, es destinen 154 milions més a accelerar la transició ecològica, a finançar projectes d'energia renovable, impulsar el biogàs i promoure les comunitats energètiques. Un paquet de mesures, en alguns casos condicionades, i se'n poden sumar més si cal, segons ha explicat el president Salvador Illa.
Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball. Un primer paquet de mesures que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte, perquè no paguin l'extraordinari i injust error que aquesta guerra representa per tot el món.
Tot això en un decret que aprovarà demà el govern i que haurà de convalidar el Parlament. El president ha fet una crida a la responsabilitat de tothom.
És l'hora de la unitat i de la responsabilitat de tots, dels governs per descomptat, però també d'aquelles formacions polítiques que estan a l'oposició. No és el moment d'intentar treure rèdits polítics. Responsabilitat també de les grans empreses i del sistema financer. No és el moment de buscar beneficis extraordinaris.
I en aquest sentit es crearà un grup de treball per fer un seguiment de l'increment de preus, per veure com impacten les famílies i en els beneficis empresarials.
Aquestes, però, són les mesures del govern català. Les mesures del govern espanyol, que s'han de votar dijous al Congrés dels Diputats, ara podrien córrer perill, perquè el Partit Popular deixa ara a l'aire el seu suport al decret llei, tot i que va arribar a assegurar que Pedro Sánchez havia copiat les seves pròpies propostes. El decret es votarà, com dèiem, dijous al Congrés, i els populars demanen ara a la Moncloa que ampliï les ajudes. Madrid, Paula Brujats.
Què tal? Bon dia. S'han aprovat bàsicament rebaixes fiscals que el PP també demanava, però ara diuen que Sánchez s'ha quedat curt. Cuca Gamarra, vicesecretària dels Populars, diu que avui mateix demanaran per carta al govern espanyol que s'ho repensi.
Estas medidas, algunas por su ausencia y otras por su presencia, nos preocupan enormemente. Por eso nos vamos a poner en contacto con el gobierno para trasladarles la necesidad de más ayudas, la necesidad de deflactar el IRPF de manera inmediata.
El text que es vota dijous al Congrés ja no es pot canviar, però el PP busca arrencar mesures a futur per tenir una pista d'aterratge com a mínim per abstenir-se a la votació de dijous davant d'un Vox que els ho retraurà. El PP sí que votarà en contra de l'altre decret, el que congela el preu dels lloguers que va enfrontar el PSOE amb els de Yolanda Díaz, sumant el dona per perdut, i el ministre Pablo Bustinduy pressiona Sánchez per salvar-lo.
Negociamos duro y conseguimos un consenso, una posición que es muy satisfactoria, creo que es muy positiva. Y ahora el gobierno unido
va a trabajar por la convalidació d'estos dos decretos leyes.
I Sumar vol tenir més temps per negociar el text amb els grups i per això el decret de l'habitatge no es votarà al Congrés fins d'aquí un mes, que és el màxim legal per convalidar-lo.
Ens quedem, però, amb aquest decret sobre habitatge. Perquè és veritat que pot caure al mes d'abril, si no hi ha canvis, però fins que no arribi al Congrés, els llogaters poden demanar que se'ls congeli la renda a l'hora de renovar el contracte. El decret tindrà efectes on els preus no estan topats per la llei d'habitatge i estaran obligats a complir-lo tant els petits com els grans propietaris. Seguim a Madrid ara amb l'Àngels Lafuente. Bon dia.
Hola, bon dia. Amb el decret a la mà, el sindicat de llogateres defensa que els llogaters amb contractes fins al 31 de desembre del 2027 també poden sol·licitar la pròrroga dels seus contractes mentre el decret estigui en vigor. Carme Arcarazo.
Si el teu contracte acaba abans del 2028, tu t'hi pots acollir durant aquest mes. Això no només ens afecta si el nostre contracte de lloguer finalitza aquest mes, sinó si finalitza durant el proper any i escaig.
Un decret que està tenint diferents interpretacions, fins i tot des del govern habitatge, entén que només afecta els contractes que s'acaben aquest mes, mentre que Sumar diu que hi ha un debat jurídic. Els agents de la propietat immobiliària reconeixen que els propietaris estan obligats a prorrogar els contractes fins que el decret decaigui, però que també pot anar més enllà si el llogater ho intenta. José Ramón Manso.
Al final els propietaris hauran d'aplicar sí o sí la pròrroga extraordinària d'aquest article. Una bajanada i una locura, diguem-li com vulguin. Però sí, si a l'arrendatari es dorm i no t'ho demana, doncs perfecte, perquè no ho hauràs d'aplicar si no es convalida la normativa.
La mesura del decret tindrà efectes allà on no s'aplica la llei de l'habitatge, comunitats autònomes i pobles de Catalunya que no es consideren zona tensionada. El sindicat de llogateres prepara una carta model per a tots aquells llogaters que vulguin reclamar la pròrroga dels seus contractes.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Avui, per cert, ha obert les portes al Saló Alimentària, que en la seva 50a edició presenta xifres rècord d'expositors i en visitants podria superar fins i tot els 105.000 de l'última edició del Mobile. Comercialment, el focus d'aquest any està posat a veure com l'alça del preu dels carburants i l'energia acaba repercutint també en el cistell de la compra. Anem a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, doncs, per començar a contestar aquesta pregunta, hem anat a buscar una figura de referència d'aquests 50 anys. El president de la companyia de conserves Dani, al Maresme, Daniel Sánchez Llibre, ho té clar i fa aquest vaticini.
Tinc molt clar que els productes pujaran. Aguantarem fins que puguem i quan no hi hagi més remei, doncs ho haurem de fer. Però jo crec que per el que a nosaltres ens afecta, fins d'aquí a 4 mesos segur que no pujarà res dels productes nostres.
La majoria d'empreses són conscients que l'alça de preus arran del conflicte a l'Orient Mitjà acabarà arribant al consumidor, per bé que ho contindran tant com puguin. Per exemple, intervenint en processos com els que ens ha explicat Maria Sánchez, directora corporativa de màrqueting de Noel a la Garrotxa.
Intentem treballar amb cadenes de subministrament cada vegada més eficients, intentem fer compres de manera més estratègica, més a llarg termini, per tal de poder amortiguar aquestes pujades de preu.
I des del govern espanyol, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, avui al matí de Catalunya Ràdio, ha fet una crida a la responsabilitat a cada actor del sector.
Que todo el mundo asuma la responsabilidad de la gravedad del momento. Esto no puede recaer únicamente sobre las espaldas del gobierno de España ni sobre la Unión Europea. Tenemos cada uno que nosotros, yo lo entiendo perfectamente, para manteniendo la rentabilidad, pero tanto en el sector primario como sobre todo en la industria y en la distribución, tener mucho cuidado de que los ciudadanos realmente no se vean gravemente afectados.
Pel que fa al Saló Alimentari, és com sempre una festa de colors, de gustos, de sabors. Espera aquest any rebre 110.000 visitants, que si s'assoleixen superaria fins i tot la marca del Mobile World Congress.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ja disponible al teu magatzem el catàleg Obramat 2026, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible i els millors preus en marques líders. 20 anys construint junts. Obramat.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Catalunya migdia.
Les 2:20. El Pla Ter, el pla del govern per accelerar la transició energètica i donar eines als municipis per instal·lar energia solar i energia eòlica, genera recels i oposició territorial. Ajuntaments i societat critiquen que es mantinguin els desequilibris productius, castigant molt les zones rurals i poc les àrees amb més necessitats energètiques. Per complir amb la llei del canvi climàtic, l'any 2030, la meitat de l'energia que es consumeixi a Catalunya ha de ser renovable. Però la generació d'electricitat de fonts renovables només representa el 22% del total l'any 2024, que són les últimes dades de què disposem, lluny del 56% del conjunt de l'estat espanyol. Tarragona, Manel Sastre.
El pla pretén autoritzar 50.000 megawatts de renovables més fins al 2050 i ha aconseguit el consens territorial, però per oposar-s'hi. Alcaldes i societat civil no veuen enlloc l'anunciat acostament de la producció a zones de consum. Ramon Caral, ambientòleg i portaveu de la coordinadora d'entitats per una eòlica sostenible a les Garrigues.
El Pla Ter que fa és consolidar o perpetuar el desequilibri entre comarques. Passaràs de tindre un paisatge rural amb un paisatge industrial.
La queixa més repetida, però, és la falta de diàleg en aquesta planificació. Joaquim Paladella és alcalde de Batea i diputat del PSC.
La solidaritat energètica no és real quan no hi ha cap tipus de retorn territorial. Cada és en posició.
L'exemple més clar de tot plegat és el Priorat, on no s'ha tingut en compte la proposta que van fer els alcaldes. Sergi Méndez, president del Consell Comarcal, alerta que, a més, posa en risc la candidatura del paisatge a patrimoni de la UNESCO.
És desproporcionada la part d'implantació d'eòliques. També ens preocupa com el Pla Ter no assumeix la planificació d'infraestructures com les línies de transport, no s'ajusta al model de desenvolupament econòmic i social basat en la preservació del paisatge agrícola mediterrani i en el qual doncs, es basa també la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO.
Un altre exemple del desequilibri entre producció i demanda és la Terra Alta, la comarca que més eòlica genera de Catalunya. El Pla Ter preveu que arribi a generar el 4.000% de l'energia que necessita. Contrasta tot plegat amb l'Alt Empordà, on ara no tenen cap aerogenerador, tot i que el pla en preveu més de 200. I aquesta polarització productiva obliga també a fer més línies elèctriques de transport cap a les grans zones industrials.
Un quart i mig de 3 de la tarda, anem amb la notícia esgarrifosa del matí. Envien a presó sense fiança els pares d'un nadó de només un mes de Barcelona, acusats d'agressió sexual, maltractament habitual i lesions molt greus a la criatura. Els Mossos d'Esquadra van detenir els pares del nadó dimecres passat. Són un home i una dona de 42 i 43 anys, Miquel Jarque.
Dimecres detinguts, divendres van passar a disposició judicial i avui han ingressat a la presó per ordre del jutge. Es troben en règim de presó provisional comunicada i sense fiança. El nadó està sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència. La decisió d'empresonar-los l'ha pres la secció especialitzada del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'Oficina d'Atenció al Menor dels Mossos d'Esquadra manté la investigació oberta.
Tornem a la informació internacional perquè la policia de Londres investiga com un atac antisemita l'incendi intencionat de 4 ambulàncies d'una organització benèfica jueva al nord de la capital britànica. El primer ministre, Keir Starmer, ha condemnat l'atac i ha dit que l'antisemitisme no té lloc a la societat britànica. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. La policia que s'ocupa dels casos relacionats amb el terrorisme investiga l'atac de matinada que ha deixat carbonitzades 4 ambulàncies d'una organització benèfica jueva. La policia també investiga si són certes les reivindicacions de l'atac per part d'una organització lligada a l'Iran. El primer ministre Keir Starmer ha parlat d'atac antisemita i el ministre de Sanitat, Wes Streeting, que s'ha desplaçat fins aquí a Golders Green, ha fet una crida a la unitat.
Sé que la comunitat jueva no es deixarà intimidar per aquest acte de maldat menyspreable, però és responsabilitat de la resta de nosaltres no ser-ne espectadors. Tota persona decent d'aquest país ha d'aixecar-se i alçar la veu contra aquest odi vil antisemita.
El mateix ministre ha anunciat que 4 ambulàncies de la sanitat pública reemplaçaran immediatament les atacades aquesta matinada. Golders Green és un barri de majoria jueva aquí al nord de Londres, una comunitat que va començar a arribar, que s'hi va començar a establir fa més de 100 anys i que hi va arribar en massa poc després que Hitler arribés al poder a Alemanya.
I a França, les eleccions municipals, aquí es va fer la segona ronda, han deixat un escenari molt obert de cara a les presidencials de l'any que ve, en què s'haurà de triar el successor d'Emmanuel Macron. L'esquerra continua al capdavant a les 3 ciutats principals, París, Lió i Marsella. I l'extrema dreta avança, sobretot en l'àmbit rural i especialment a la Catalunya del Nord. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. El nou alcalde socialista celebrava la victòria dirigint-se cap a l'hotel de Ville en bicicleta, simbolisme de la continuïtat d'aquests 25 anys de govern socialista a la capital. La candidata de totes les dretes i el centre macronista havia jugat la carta del desgast, però amb un projecte poc elaborat. I Emmanuel Grégoire es vanagloriava d'aquesta resistència.
París serà el cor de la resistència, aquesta unió de les dretes, que us vol prendre el més valuós i fràgil que tenim, la senzilla alegria de viure junts.
El mèrit del Partit Socialista és haver conservat París i Marsella amb aliances amb els ecologistes i els comunistes, però sense la França insumisa. Aquest matí, el divorci s'ha certificat amb una dura crítica del primer secretari dels socialistes, Olivier Faure, contra el líder dels insumisos.
Jean-Luc Mélenchon s'ha convertit avui en el llaç de l'esquerra.
Mentrestant, l'extrema dreta no acaba de fer forat i s'ha quedat a les portes d'alcaldies que ja creia seves, com la de Toló. Tot i això, el seu president, Jordan Bardella, destacava que són el partit que més creix.
A la sortida d'aquest escrutini, mai Reagrupament Nacional i Aliats han tingut tants regidors al territori francès.
A l'altre extrem, la França insumisa s'implanta també en moltes alcaldies de l'àmbit urbà.
Tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra han detingut almenys 7 persones en una operació contra una organització implicada en el tràfic d'armes i de droga, principalment marihuana. A Barcelona, al barri del Poble Sec, s'han fet 3 detencions i una identificació.
És un operatiu conjunt dels Mossos i la Policia Nacional coordinada per la Interpol. El balanç encara és provisional. Estem a l'espera que aquesta tarda ens facilitin les dades. Les entrades s'han fet de matinada amb la intervenció de drons del GEI, que és el grup especial d'intervenció dels Mossos. A Barcelona, les persones hi vivien en un pis on s'ha fet l'entrada, es feien passar per empresaris turcs i vivien d'una forma molt discreta en un immoble llogat fa 3 setmanes coincidint precisament amb el Mobile World Congress. Just la setmana passada van començar negociacions per allargar el lloguer uns mesos més. En total, els Mossos han fet una desena d'entrades a les localitats, a diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, com ara Sabadell. A Girona hi ha una entrada a Lloret de Mar, també a Màlaga, Andalusia, i s'han arribat a desplegar uns 200 agents en un cas on el jutge ha decretat el secret de sumari.
Més de 5.700 alumnes comencen avui les proves de final d'etapa de quart d'ESO. Unes avaluacions que canvien de format i que deixaran de ser censals, és a dir, de tots els alumnes, i passaran a ser mostrals, és a dir, d'uns quants centres només. Les proves havien de començar divendres, però s'han endarrerit per la vaga general dels mestres i es faran entre avui i demà a 69 centres a tot el país, Sara Ganyeté.
Sí, l'objectiu és avaluar l'assoliment dels alumnes en 5 competències clau: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques i ciències, tecnologia i enginyeria. El disseny de les proves també ha canviat amb l'objectiu d'equiparar-se als estàndards europeus de disseny i anàlisi de proves educatives. Ho explica Núria Planes, que és directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Es busca fer una foto en relació a aquest aspecte, el rendiment de l'alumnat, una foto del sistema educatiu català. No es busca avaluar alumnes concrets, centres concrets, donar informació a les famílies.
La mostra de centres s'ha escollit de forma aleatòria, tenint en compte la complexitat, la titularitat i la mida de cada centre, i és confidencial. Això vol dir que els centres no rebran directament els resultats, ni tampoc les famílies.
I atenció als vostres telèfons, perquè a partir del dia 13 d'abril el sistema d'emergències tindrà un nou llindar d'alertes per les pluges intenses. El nou llindar serà passar de 60 litres per metre quadrat en unes 3 hores. És un tipus de tempesta cada cop més freqüent que provoca el desbordament de rius i de barrancs, però que fins ara no estava prevista als llindars d'emergències, de manera que quan saltaven les alarmes, sovint ja era tard. Montse Poblet.
Són les pluges que van provocar les inundacions d'Amposta de fa 5 mesos o els desbordaments dels barrancs d'Alcanar. Una dada que il·lustra el seu potencial de danys. Només entre el 2012 i el 2020, aquest tipus de tempestes van generar 54 episodis en què el Consorci d'Assegurances va haver de pagar indemnitzacions per sobre del mig milió d'euros. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ens explica què aportarà la incorporació d'aquest nou llindar d'alerta respecte a la situació que teníem fins ara.
La diferència és que ara es monitoritzava, se sabia com estava plovent, si les taques eren estàtiques, però ara, quan portem 50 litres, el metro ja aixecarà la mà i dirà, estem a punt de superar el llindar de 63 hores. I això et permet començar a aplicar mesures una mica abans que desbordi tot, per dir que no surti ningú a l'exterior, que no hi hagi mobilitat.
El nou llindar d'alerta s'afegeix als ja existents, més de 100 o més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores, el que passa amb les llevantades, o entre 20 i 40 litres en 30 minuts, la clàssica tempesta d'estiu. La seva entrada en vigor s'emmarca en la revisió de l'INUNCAT, que demà ha d'aprovar el govern i que per primer cop també inclou els procediments a seguir quan hi ha inundacions per recuperar ràpid serveis essencials com l'aigua o la llum o per garantir la mobilitat.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de 3 de la tarda. Precisament les pluges intenses dels últims mesos han fet que el canal d'Urgell, que rega 70.000 hectàrees a la plana de Lleida, obri avui la temporada de rec sense cap petició d'aigua. Els camps, de moment, no necessiten més aigua de la que ja han rebut de la pluja. Lleida, Noelia Casellas, una situació molt diferent d'altres anys.
Hola, sí, habitualment la temporada de rec comença una mica abans i és esperada perquè els cultius necessiten aigua. Aquest any és diferent i, a més, les reserves garanteixen que hi haurà aigua per a tota la temporada. Per tant, inici progressiu, com explica el president dels regants, Amadeu Ros.
Obrirem molt paulatinament. Són uns dies que comença a fer bo, millor doncs, baixarà de baixar aigua pels abastaments, i a medida que vagin demanant anirem a obrir tota la dotació que vulguin als regants.
El canal d'Urgell rep l'aigua del pantà de Rialb, que ara mateix està al 90%, i encara hi ha d'arribar molta aigua procedent del desgel. Tot plegat fa preveure, doncs, una campanya plàcida, això sí, amb el debat obert sobre la modernització del canal, que hauria de permetre que moltes finques deixin de regar per inundació i ho facin per aspersió. El projecte va quedar aturat a finals de l'any passat i es busca la manera de desbloquejar-lo.
Passar una mica més d'un minut de 2:15 de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 3 minuts de 2:45, setmana molt carregada d'estrenes interessants a les plataformes de streaming.
Es viernes y son casi las 7 de la tarde. En un rato los hermanos de mi marido vendrán a casa porque
una d'aquestes novetats és això que sentim, la nova pel·lícula de Cesc Gai, que arriba directament a Netflix. Però també hi ha una sèrie sobre Lucky Luke, una altra sobre el segrest del futbolista Quini, jugador del Barça, o sobre els abusos de sacerdots jesuïtes investigats per TV3, Marc Garriga.
Sí, 53 Domingos és la nova comèdia de Cesc Gai, basada en la seva pròpia obra de teatre, on narra la trobada entre tres germans per decidir què fan amb el seu pare ja gran, que comença a tenir símptomes de demència. Una relació que és com una bomba de rellotgeria i que mostra les petites misèries humanes. La protagonitzen Carmen Machi, Javier Cámara i Javier Gutiérrez. Una altra comèdia satírica espanyola en format sèrie s'estrena divendres a Prime Video, Vida Perra, dirigida pel català Serapi Soler, a l'estil Càmera Café, però sobre un grup molt divers de persones que es troben en un parc passejant els gossos. Compta amb Carlos Areces, Jordi Sánchez, Fernando Tejero i Berta Castanyer. El dia abans, dijous, arriba a Movistar Plus Por 100 millones. Tres episodis per explicar el perquè i el com tres mecànics de Saragossa van segrestar Enrique Castro Quini el 1981, quan era jugador del Barça, amb un pla desesperat mogut per la precarietat econòmica i l'atur.
I encara una altra novetat.
Lucky Luke, l'home que tira plus vite que son ombre.
Ja ho heu sentit, aquesta és la sèrie de Lucky Luke, que està disponible des d'avui a Disney+.
Disney, sempre al servei dels fans, fa tot un homenatge als còmics de Morris i Goscinny. A més, demà celebra els 20 anys de Hannah Montana amb un especial, i per als seguidors de Marvel estrena la segona temporada de Daredevil Born Again. Per acabar, Michelle Pfeiffer estrena divendres Sky Showtime de Madison, un elegant drama familiar que és un nou spin-off de la saga Yellowstone, i Netflix presenta dijous Harry Hole, basada en el personatge creat per Unesbo.
I encara més còmic, ara però en paper. Unir les tres grans obres de teatre de Lorca, Bodas de Sangre, Yerma i La Casa de Bernarda Alba, en una sola i amb una mateixa protagonista. Això és el que fa el còmic Lorquiana, que ha publicat Planeta Còmic, Valerio Vareda.
Desig, opressió i tragèdia són els eixos centrals de la història, però per sobre de tot hi trobem l'honra, un concepte que ens pot semblar medieval, però pel guionista Salva Rubió el tenim més a prop del que podem pensar.
La honra realmente es un mecanismo de control de la mujer, es una herramienta del patriarcado. La honra es decir lo que la mujer puede hacer, o cómo vestir, o con quién hablar, y hay quien puede decir, bueno, pero es que esto ya hoy en día no existe, esto de la honra. Hasta que ves que el mecanismo de control actual de las mujeres, la honra actual, son las redes sociales. Es donde se juzga.
Rubio creu que en format còmic Lorca arribarà millor als joves.
Cuando éramos adolescentes y los profesores nos la dieron como lectura, nos estaban dando nuestra primera exposición al feminismo. En una sociedad como hoy en día, donde a los chavales les cuesta mucho más leer que antes y están mucho más acostumbrados a un lenguaje visual, es muy posible que con ello accedan igualmente a ese mensaje y creemos una cultura de tolerancia.
Els dibuixos són obra de la il·lustradora Maria Badia, que debuta en el còmic amb aquesta obra.
I encara parlant de còmics, el dibuixant de còmics belga Herman, autor de la saga Jeremiah, que es va adaptar a sèrie de televisió, ha mort als 88 anys. Autor de més de 120 àlbums al llarg de 6 dècades, va ser un referent de la revista Tintín i un dels mestres del còmic realista franco-belga.
Herman Hoppen va explorar una gran diversitat de gèneres, des dels westerns amb com any fins a la ciència-ficció o la fantasia amb Abominable. A més, va contribuir a donar al còmic un to més adult en una època en què s'adreçava sobretot al públic juvenil. A partir dels anys 90, Herman va publicar diverses històries completes, com ara Sarajevo Tango i Àfrica, i va rebre el Gran Premi de la Ciutat d'Angulema el 2016 per tota la seva obra. El seu últim treball, Cartagena, creat amb el seu fill, es publicarà pòstumament a finals d'abril.
Obre a Barcelona la primera galeria d'art en un pis de la ciutat, que s'inspira en les galeries d'apartament parisenques dels anys 60 i 70. Es diu El Principal de Còrsega i neix després d'haver teixit aliances amb altres galeries domèstiques europees, on aquest format està plenament consolidat, Montse Camps.
És la nova aventura de la comissària i gestora cultural Sònia Villegas, que ha volgut convertir un pis modernista de l'Eixample en un espai d'art personalitzat i proper.
No donem l'adreça expressament fins que tenim les visites
finestres concertades, però no és una cosa per tenir alguna cosa realment secret o privat, sinó perquè, bueno, per donar una mica aquest sentit d'algo exclusiu, però en el bon sentit. El fet de veure les obres penjades, ells es fan una ràpida, i elles, molta dona, una ràpida idea de com quedarien a casa seva.
El projecte vol posar en valor l'obra d'artistes sèniors a partir dels 65 anys, com Dominica Sánchez, Clàudia Tarsperten o actualment Ramon Herreros, noms que Villegas considera més reconeguts a fora que aquí. Precisament, fruit d'una col·laboració amb la Valerie Tran Gallery d'Anvers, l'espai presentarà al maig la primera exposició a l'estat del reconegut artista visual i escultor belga Paul Gis.
Passen 9 minuts de 2:45 de la tarda. Abans dels esports, una cançó.
Tu i jo som terra i mar, i si la nau s'enfonsa, jo em quedo al teu costat.
Aquest que sentim són el grup valencià La Fúmiga, que s'acomiada del públic amb una versió de la cançó La gent de la Mediterrània. Una versió on apareixen una cinquantena d'artistes convidats. El tema s'ha estrenat a les últimes hores, Estaculetes.
Es tracta d'una versió del seu clàssic Mediterrània, amb col·laboracions de desenes d'artistes com Figaflaues, Els Catarres, La Pegatina, La Casa Azul, Els Amics de les Arts o Els Tiets, i grups valencians com Auxili o La Gossa Sorda, entre d'altres. El grup d'Alzira ha volgut acomiadar-se amb una cançó que representa un retorn simbòlic als orígens, ja que l'han interpretat des dels seus primers concerts. La lletra posa l'accent en els vincles musicals i culturals entre tots els pobles mediterranis.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la jornada del cap de setmana que manté el Barça líder amb 4 punts d'avantatge sobre el Madrid.
I que dona tranquil·litat als de Flick per afrontar aquesta aturada de seleccions. Va fer la feina i va guanyar els 3 punts. Barça 1, Rayo Vallecano 0. Els blaugranes no van fer un joc lluït, però el gol de Cap d'Araujo i, novament, les aturades de Joan Garcia van donar-li la victòria. El porter de Sallent, per tant, Ramon Salmurri, que comença sent més protagonista que mai en aquesta setmana, on també debutarà en una convocatòria internacional absolut, va ser el nom més destacat d'un partit del Barça que, bé, va ser més difícil del que s'esperaven.
Sí, sí, sens dubte, Joan Garcia va ser l'MVP en una victòria del Barça que va servir sobretot per sumar els 3 punts i per passar el tràmit, perquè va ser un partit futbolísticament escàs dels homes de Hansi Flick, que a més van evidenciar símptomes de cansament per part de tot l'equip. Un partit salvat, com deies, amb el gol de Ronald Araujo, que va actuar de lateral dret a la sortida d'un corna al minut 25 de la primera meitat.
Sí, fue un partido complicado, sobre todo en los minutos finales. Sabíamos que iba a ser un poco difícil porque Rayo es un gran equipo, tienen grandes jugadores, jugadores muy rápidos, los laterales suben mucho, los extremos también están todo el tiempo corriendo a la espalda. Sabíamos que iba a ser difícil, pero creo que bueno, pudimos poder ganar un poco mejor, estar más tranquilo.
Flick va apostar per l'11 de Newcastle i rotacions de final i no d'inici, com alguns esperaven, i el marcador no ho va permetre, i el Barça va arribar fos al tram final del partit. De fet, l'entrada de Ferran al descans i de Casador i Olmo a mitja hora del final no va servir per canviar el to del partit. Va ser altre cop Joan Garcia qui va mantenir la victòria del Barça, un Barça que deixa aquest avantatge de 4 punts respecte al Real Madrid a la Lliga. I un registre de l'equip de Hansi Flick. 15 victòries en Lliga com a local. Iguala, per tant, els registres de la temporada 10-11 amb Pep Guardiola a la banqueta. I compte, perquè al Barça encara li queden 4 partits aquesta temporada en Lliga com a local. Espanyol, Celta, Madrid i Betis. En qualsevol cas, ara ve una aturada, èxode massiu al vestidor blaugrana, ara hi entrarem. Flick reconeix que els anirà bé, perquè el cert és que es va veure jugadors molt cansats, com Pedri, per exemple, i això es va traduir en falta de control per part de l'equip.
Creo que no supimos controlar el partido. Es verdad que, bueno, no llega el gol ese de un córner y, bueno, es bonito siempre ponerte por delante en un partido, pero creo que nos ha faltado controlar mucho más el partido, tener el balón y, bueno, en los últimos 15 minutos al ellos verse 1-0 y tener la posibilidad de sacar puntos aquí, pues se vienen arriba.
Doncs entrem ara en aquest èxode internacional que marxen els jugadors amb les seleccions. Quants jugadors del Barça marxaran aquests dies?
15. Mira, comencem amb la selecció espanyola. N'hi ha 7, Joan García, Cubarsí, Olmo, Pedri, Fermín, Lamin Yamal i Ferran Torres juguen dos partits amistosos contra Sèrbia a Vila-real el dia 27 i a Cornellà al Prat contra la selecció d'Egipte el dimarts dia 31. Una amb Espanya, amb la selecció espanyola sub-21, que és Marc Bernal, i Xavi Espar, que marxa amb la sub-19. A partir d'aquí, Robert Lewandowski i Rooney Verdagi tenen repesca de cara a entrar al Mundial amb les seves respectives seleccions, Polònia i Suècia, i Marcus Rashford, João Cancelo, Rafinha i Araujo tenen partits amistosos, dos amb les seves seleccions.
I el Barça és líder amb 4 punts més que el Madrid i no ha ampliat la diferència perquè aquesta jornada el Madrid va fer la feina, també com els blaugranes abans, doncs el Madrid ahir va guanyar el derbi madrileny 3-2 davant l'Atlètic de Madrid, Jan Ortúzar.
El Madrid guanya per 3-2 gràcies a un doblet de Vinícius i a un gol de Valverde, expulsat al minut 77. A l'Atlètic de Madrid, gols de Lookman i Molina en un derbi marcat per les polèmiques arbitrals, per la vermella i un penal assenyalat a favor del Real Madrid. L'entrenador Matasalé, el Cholo Simeone, es va voler desmarcar d'aquestes protestes.
No creo que el tema que no hayamos ganado haya sido por eso. Creo que tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones del partido que se generaron buenas para nosotros y bueno, y no fuimos capaces de hacer ese paso hacia adelante y obviamente poder ganar un partido que creo que al menos merecíamos un poco más.
L'Atlètic és, precisament, el pròxim rival del Barça tant a Lliga com a Champions i jugaran 3 partits en 10 dies després de l'aturada de seleccions. Al partit de Lliga no hi serà ni Cardoso ni Marcos Llorente, que completen 5 targetes grogues i estan sancionats.
Després d'aquest partit, mitjans de Madrid també informaven que Antoine Griezmann té permís del club per aquests dies d'aturada viatjar fins als Estats Units per negociar amb l'Orlando City per incorporar-se al club després d'acabar aquesta temporada. Seguim parlant de la Lliga. L'Espanyol ha arribat a aquesta aturada en plena crisi de resultats. Després de 12 partits seguits sense guanyar, la posició del club és clara. El projecte de Manolo González no està en dubte. Marcos García.
El 7 de gener l'Espanyol era 5è a la Lliga. 2 mesos i mig després és 11è a la cúpula blanquiolava amb Alan Pace al capdavant. Hi ha calma total. Malgrat els 4 punts de 36 possibles, no es posa en dubte el projecte. No hi ha debat, ens diuen. No hi ha tema. Suport total a la banqueta. Confiança en els resultats que tornaran a arribar, ens diuen. El vestidor esperen que l'aturada serveixi per fer net i per capgirar aquesta dinàmica. Ramon Terrats, als mitjans oficials del club.
Necessitem treure punts com sigui, hem de tancar l'objectiu l'abans possible, estem a temps, però sí que és veritat que venen partits difícils i no podem pensar que vindrà perquè sí, no?
Avui l'Espanyol ha fet descans, demà tornen a la feina, a 11:15 a la ciutat esportiva de Nijarque, el primer partit després de l'aturada el 4 d'abril al camp del Betis.
I derrota també del Girona. En aquesta jornada els de Mitchell van caure al Sadar dissabte per la mínima, però Eduard Solà es mantenen relativament lluny del descens.
El Girona arriba a l'aturada amb 6 punts d'avantatge sobre el descens, 2 menys que la setmana passada, que els tenia 8. Va perdre el tercer partit d'aquest 2026 i va tornar a encallar-se a l'hora de crear ocasions de gol. Ha quedat lluny aquelles dues victòries a fora, els camps del Mallorca i l'Espanyol de començament d'any, i ara encadena 5 desplaçaments consecutius, sense guanyar, amb derrotes Oviedo i Pamplona i empats a Vitòria, Sevilla i el camp de Llevant. Mantenen els 34 punts, però Vitor Reis, el brasiler, diu que volen continuar mirant cap a l'aire.
No estamos contentos con la posición. Tenemos que hacer mejor para subir más, porque no estamos relajados y no podemos relajar, ¿sabes? Sí, tenemos que mirar lejos, ¿sabes? Tenemos que mirar cosas buenas porque este equipo es muy bueno. Entonces, si hacemos las cosas buenas, tengo certeza que estamos ahí adelante. Tenemos que trabajar mucho porque tenemos partidos muy complicados y muy difíciles ahí adelante. Pero creo que contra los equipos mayores estamos vendiendo.
El calendari ara s'endureix amb els partits contra Villarreal, Real Madrid i Betis. Mitchell perd 6 internacionals, Benat i Sigankov, que seran amb Ucraïna per jugar a la repesca per anar al Mundial. Unahi i Witzel seran amb Marroc i Bèlgica, respectivament, i la novetat és la presència de l'As amb la selecció absoluta de Guinea. Krapitsov també va amb Ucraïna sub-21.
Per cert, que el Sevilla ha fet oficial fa poca estona la destitució del seu entrenador, Matías Almeida. Encara no s'ha anunciat el substitut del tècnic argentí, que recordem va arribar al club andalús l'estiu passat. I tornem a parlar de l'actualitat del Barça, perquè l'expresident del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ha trencat el silenci en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Ho ha fet per defensar la seva gestió al capdavant del club i, a més, ha assegurat que el seu llegat no va ser tan nefast com s'ha volgut fer creure, Marcos.
Doncs sí, Bartomeu justifica que el tram final de la seva etapa al Barça va estar molt i molt marcat en termes econòmics per la Covid i els seus efectes. Admet que la massa salarial es va enfilar per por de la marxa de més jugadors després que sortís Neymar al PSG.
Més d'un que parlava de que tenia ofertes exteriors, que li pagaven millors salaris.
Com Leo Messi.
I més d'un. Però jugadors doncs, com el Sergio Busquets tenia ofertes. El Leo Messi, evidentment, cada any el Leo tenia ofertes d'altres clubs. Per ser un cas, van protegir-los amb aquest augment de les clàusules de rescisió.
L'expresident del Barça acusa la Junta de Joan Laporta d'inflar, diu, les pèrdues l'any 2021. Bartomeu també ha negat l'informe dels Mossos d'Esquadra que consideren que va desviar diners del Barça per finalitats personals.
Bé, això no és cert. Això és mentira. El que em sorprèn molt dels Mossos, no dels Mossos, de tot aquest atac jurídic, és el fet de que els Mossos doncs, han tardat 5 anys en analitzar el meu telèfon, el meu ordinador. Jo és molt pervers el fet de que tenen tants anys i van tenir informes. En aquest moment crec que estic amb 5 o 6 denúncies per delictes econòmics, però amb cap d'ells, ni el 5 ni 6, ningú diu que hagis posat mal a la caixa.
I pel que fa al cas Negreira, Bartomeu insisteix que només es tractava de pagaments per un servei d'assessorament d'àrbitres.
Pràcticament 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Disfruta de la vida, és la meva religió. Ha començat la Volta Ciclista a Catalunya.
Catalunya migdia.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè fins a final de mes tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, al 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan Ponés, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... Farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Som3cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som3cat.
Som3cat.
Doncs el que dèiem abans de la pausa, ha començat avui la Volta Ciclista a Catalunya.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
I enguany es disputa l'edició 105, que ha tingut com a punt de partida Sant Feliu de Guíxols, i el pròxim diumenge acabarà, com és habitual, a Barcelona. I ara mateix ja està en marxa la primera etapa. Aquests dies, l'Isaac Vilalta serà els nostres ulls a la Volta a Catalunya. Isaac, quina és la situació i què podem esperar d'aquesta primera jornada?
Doncs mira, Laia, bona tarda. Ara mateix gairebé 100 quilòmetres per al final d'aquesta etapa. Hi ha una fuga, com era previsible, una fuga inicial consentida. 5 ciclistes que no són importants, a punt de coronar l'Alt de Sant Hilari de primera categoria. I a partir d'aquí el que ens podem esperar tota aquesta segona part de la primera etapa, un trencacames per la carretera de la costa, en què veurem moviments, però també és probable que s'acabi resolent a l'esprint i per tant, aquí en un dia de sol, bon temps, per ara i molt públic, veurem qui guanya aquesta primera etapa i qui situa com a primer líder d'aquesta volta.
Entre els noms destacats d'aquesta edició hi ha sobretot el de Vingegaard, també el de Benepul, tot i que no són els únics, però sí que han aixecat molta expectació.
Sí, sí, sense cap mena de dubte, són els dos grans caps de cartell d'aquesta edició de la volta. En una edició, insisteixo, que hi ha 7, 8, 10 potencials guanyadors, perquè hi ha els grans noms del panorama mundial, amb l'excepció probablement de Tadej Pogacar i poca cosa més. També hi és Nairo Quintana, que ja no està per guanyar, però amb 35 anys, ahir va anunciar que es retira del ciclisme al final d'aquesta temporada.
Los años llegan, la familia crece, la familia es en este momento mi mayor prioridad. Quiero entregarle muchísimo tiempo a ellos y está claro que el ciclismo, la juventud, pues llega con sus fortalezas.
Guanyador d'una Vuelta, guanyador d'un Giro, probablement el ciclista llatinoamericà més influent de la història. En aquesta volta, per cert, també hi ha 7 catalans.
La Volta és el ciclisme en estat pur. A veure, t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per dues persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat. Vera!
I en bàsquet, el cap de setmana a la Lliga ACB no ha estat gaire bo pels equips catalans, amb excepció de la Penya, que sí que ha guanyat el seu partit, però el Barça, per exemple, va tenir ahir una derrota contundent en el Clàssic contra el Madrid, Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, 76-95, derrota clara del Barça, que no va tenir res a fer davant del Madrid, llevat del primer quart, i segurament l'important ve a partir d'ara. La derrota d'ahir fa que el Barça baixi fins a la cinquena posició de la Lliga CB i empati amb el setè, però el Barça mira a Europa. Els dos partits que venen determinaran aquesta temporada i són dos partits a casa contra rivals o de la seva Lliga o per sota. El que va quedar clar al postpartit d'ahir és que en aquests dos mesos i mig, ara mateix se li ha dit a Xavi Pasqual que de moment no hi haurà reforços.
En quant a fitxatges, no hi ha fitxatges, no n'hi haurà, i tirarem amb el que tenim. A dia d'avui estem així i així estarem, i a partir d'ara ja no parlaré més d'aquesta situació. I el que hem de fer entre tots és centrar-nos en el que ens tenim, que és intentar acabar bé aquesta temporada.
Com deies, aquesta jornada ha sigut dolenta per tots, menys per la Penya, que jugava contra un altre equip català. Per tant, aquí algú dels dos havia de guanyar. La Penya va guanyar 86-88, però per la resta, derrotes del Manresa, del Girona i, atenció, el Morabanc Andorra, que tampoc guanya i segueix en zona de descens.
I tampoc ha estat un bon cap de setmana per l'equip de futbol sala del Barça. Va perdre ahir la Copa d'Espanya en una final que es va decidir als penals contra el Jaén, i per tant Francesc Ripoll continua aquesta sequera de títols.
I ja són dos anys sense guanyar-ne cap. L'últim, de fet, va ser precisament una Copa d'Espanya, Cartagena, l'any 2024. Tot plegat en una final que va acabar amb empat sense gols al final de la pròrroga, un resultat inèdit en aquesta competició. I a la tanda, dos penals fallats pels blaugranes van donar el títol al Jaén, que ho va celebrar amb pràcticament 7.000 aficionats andalusos a Granada. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, estava dolgut, però també convençut que està tornant la il·lusió a la secció de futbol sala.
Creo que hemos vuelto a recuperar esa ilusión en la sección, ¿no? Creo que hemos vuelto a recuperar esas ganas de ganar. Creo que si seguimos haciendo así las cosas como las hemos hecho en esta Copa de España y como lo llevamos haciendo en la Liga, creo que vamos a tener oportunidades de ganar cosas.
En aquest tram final de temporada, el Barça té ara dos títols més en joc: la Copa del Rei, on ja estan classificats per la final a 4, i la Lliga, que també pot donar accés a tornar a disputar la Champions.
Amb motor, ja s'han cobert les dues primeres etapes al Mundial de MotoGP i Marc Márquez no aconsegueix situar-se encara entre els favorits del títol, Damià Aguilar.
Deixant de banda l'esperpent organitzatiu del Gran Premi del Brasil, a la pista estem veient que Aprilia està fent de Ducati. Marco Bezzecchi i Jorge Martín van signar un doblet que va deixar Marc Márquez fora del podi ahir, havent guanyat l'esprint de dissabte. MotoGP viu enmig d'una marea. Les aigües es belluguen al ritme d'Aprilia, amb tots quatre pilots competitius, mentre a Ducati n'hi ha només dos de sis possibles, un dels quals un Marc Márquez, que encara no està recuperat al 100% de l'espatlla dreta i que no arriscarà una caiguda perquè és el moment de sumar punts.
Evidentemente, cuando no tienes la velocidad que teníamos el año pasado, puntuar aún es más importante. Por eso iba también mentalizado, como en Tailandia, en puntuar, porque de momento no tenemos la velocidad del año pasado.
Dos caps de setmana i el Tro de Cervera és cinquè de la general a 22 punts de Marco Bezzecchi. No és que Bezzecchi sigui el màxim rival de Marc Márquez, és que potser haurem d'estudiar si Marc Márquez pot ser el rival de Bezzecchi. A dia d'avui, compte. Divendres que ve es mesuren forces a Austin, circuit talismà de Marc Márquez, però on les Aprilia volaran, segur.
Aquest pròxim cap de setmana, per cert, comença el Mundial Femení de Velocitat al circuit portuguès de Portimão. Les pilots titulars fan avui un test oficial de pretemporada amb la presència de tres catalanes, Sara Sánchez, de Gironella, i les debutants Ivonne Serpa, de Castelldefels, i Paola Ramos, de Tarragona. El Mundial Femení té 6 cites fins a l'octubre per completar 12 curses. tornat a fer, primera competició després dels Jocs Olímpics d'hivern, i Oriol Cardona ha tornat a guanyar l'or. Ha estat Maria Cesena novament a Itàlia.
El de Banyoles ha aconseguit de nou l'or, aquesta vegada a la Copa del Món Val Martello. Cardona s'ha endut la prova d'esprint, superant per només dues centèsimes el suís Lieza. Al podi també hi ha pujat l'esquiador rus Nikita Filipov, mentre que el català Biel Pujol ha acabat en sisena posició. Cardona arribava a la cita després dels Jocs a Milà Cortina, en un gran moment de forma, però amb poc temps per descansar i preparar la competició. Així ho explicava a TV3 per aconseguir, després d'aconseguir la victòria.
Ostres, tornar a dalt de tot el podi un mes després dels Jocs, no m'ho esperava, perquè ha sigut un mes una mica dur, sense poder entrenar massa, però bueno, hi havia tota una base de feina molt important darrere i res, estar aquí dalt un altre cop no significa molt i amb moltes ganes d'acabar la temporada de la millor manera.
El banyolí també es va penjar dissabte el bronze amb Anna Alonso, repetint la fita dels Jocs en la categoria de relleu mix. Aquesta Copa Itàlia és l'antepenúltima de la temporada. Queda una cita a França abans d'acabar a Suïssa la setmana vinent.
I tenim temps l'últim minut per repassar altres temes del dia en format més breu. Marta García.
Doncs mira, comença pel tenis i pel Masters 1000 de Miami amb l'eliminació de Carlos Alcaraz, el número 1 mundial. Ha perdut contra l'estatunitenc Sebastián Corda en 3 sets. Això podria afavorir el número 2, Jannik Sinner, que podria aprofitar estant sopegada per retallar distàncies en el rànquing ATP si guanya el Masters 1000. Itàlia s'enfronta esta nit al francès Corentin Moutet. I també t'explica que s'han sortejat els quarts de final de la Champions femenina de waterpolo este matí amb tres equips catalans. Els emparellaments són Sabadell Olympiacos, Mataró Roma i Sant Andreu Bulgiameni de Grècia. L'altre partit és un duel hongarès entre el Telecom i l'UPSE. Els guanyadors d'esta eliminatòria en format d'anada i tornada l'11 d'abril i el 16 de maig són els equips que disputaran la Final Four de Malta.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa, més esports. I ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.